Doncs ja veieu que aquesta és l'hora i això vol dir que és el final del Via Lliure de tot aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i us deixem amb tota la informació del dia.
Bon dia, són les dues. Madrid també acusa el Barça pel cas Negreira i demanarà ser acusació particular en la causa. Albert Ferran, bon dia.
Bon dia. Després de la junta directiva extraordinària del Madrid d'aquest migdia, el Club Blanc ha decidit que es personarà contra el Barça quan el jutge obri el procediment a les parts perjudicades. A través d'un comunicat de fa pocs minuts, el Madrid manifesta la seva profunda preocupació sobre la gravetat dels fets i reitera la seva plena confiança en l'acció de la justícia.
RAC1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
De seguida entrem en el detall d'aquest nou moviment del Real Madrid, el que és ja l'inici de la setmana del Clàssic. També us expliquem que les agressions als sanitaris s'han doblat des de l'inici de la pandèmia. Segons les dades de l'ICS, a les quals ha tingut accés RAC1, l'any passat n'hi van haver 2.000, la majoria agressions verbals, mentre que el 2020 els casos no van arribar al miler. A més, de les 6 agressions al dia que hi ha, 4 tenen lloc en l'atenció primària. Ernest Maragall ja ha presentat denúncia als Mossos pels cartells que banalitzaven l'Alzheimer del seu germà, l'expresident Pasqual Maragall. Us ho ha avançat també RAC1, el candidat d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, vol que s'esbrini qui en són els responsables i lamenta que s'utilitzi la malaltia com a arma política.
S'esclareixi, s'esbrini, què ha passat, qui va fer què, qui ho ha pensat, qui ho ha decidit, qui ho ha organitzat, qui ho ha pagat. I em sembla que això és el greu, que algú políticament pugui decidir utilitzar políticament aquest tipus d'arguments, aquest tipus d'instruments.
Des de divendres que la policia ja investiga d'ofici aquest cas. I els agents rurals investiguen l'origen de l'incendi de Cubelles. El Garraf es va declarar ahir a la tarda i avui ha quedat controlat. La principal hipòtesi és que el foc es va originar en una granja abandonada als afores del poble. Avui el risc d'incendi ja va a la baixa i només queden dues comarques, el Baix Camp i el Baix Ebre, amb risc alt per foc. I el Barça juga a les 9 del vespre al camp de l'Atlètic Club amb l'objectiu de mantenir els 9 punts d'avantatge sobre el Madrid.
Sí, els blancs ja han fet la feina, van guanyar ahir a l'Espanyol, s'han situat a 6 punts de forma provisional. Els blaugrana, però, tenen l'oportunitat d'arribar al Clàssic d'aquí a una setmana amb un més 9. Avui, sense Araujo i amb 4 jugadors amenaçats de sanció que, si veuen la targeta groga, es perdran el Clàssic.
I l'últim titular pel temps, perquè la setmana que ve es normalitzarà la temperatura. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, recuperarem l'ambient normal per l'època de cara a dimarts i dimecres, però ja demà a la nit al Pirineu la refrescada serà contundent. Arriba un front, portarà un augment dels núvols i alguns ruixats també, amb una cota de neu que tendirà a anar baixant cap als 1.700, fins i tot 1.500 metres la matinada de dimarts a la cara nord, cap a la Vall d'Aran i zones properes. A la resta, malauradament, poc ho notarem, aquest canvi de temps, amb un augment dels núvols a darrera hora aquest dilluns, dimarts, però poques possibilitats de pluja. I ara, a curt termini, per acabar el cap de setmana, restes de vent a ponent i al sud, però un vent molt més moderat ja, afluixant, sol i alguns núvols que poden aparèixer en trams de la costa i també encara a la cara nord del Pirineu.
Són les 2:03.
RAC1 migdia.
S'ha confirmat fa només uns minuts, el Real Madrid acaba d'emetre un comunicat per anunciar que es personarà contra el Barça un cop s'admeti a tràmit la denúncia que la Fiscalia va presentar divendres pel cas Negreira.
Sí, un comunicat de 2:15 del migdia, després d'aquesta reunió d'urgència de la Junta Directiva per valorar quines accions emprenien pel cas Negreira. Què diu Jaume Molló, aquest comunicat del Real Madrid?
Doncs diu que la Junta ha tingut coneixement de les greus acusacions formulades per la Fiscalia de Barcelona contra el Barça, dos dels seus expresidents, i parla d'exdirectius, no ho eren, sinó els càrrecs, com Albert Soler i Òscar Grau, sobre la base de potencials delictes, entre d'altres, de corrupció en l'àmbit esportiu, diu el comunicat, en el marc de les relacions establertes pel Barça amb l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira. El Madrid manifesta la seva profunda preocupació sobre la gravetat d'aquests fets, reitera la seva plena confiança en l'acció de la justícia i ha acordat que es defensarà com a acusació particular un cop el jutge ho admeti a tràmit i obri el procés a les parts perjudicades.
No és cap sorpresa i ja es va filtrar als mitjans de Madrid que el club es personaria com a part perjudicada en el procediment quan s'admeti a tràmit la denúncia. Per tant, diríem que aquesta junta directiva no ha decidit absolutament res, que bàsicament ha estat Florentino Pérez qui ha comunicat la decisió a la resta de directius. El Madrid fins ara s'havia mantingut al marge d'aquest cas Negreira, per exemple, no va formar part del comunicat conjunt que van fer la resta de clubs de primera i segona divisió, però Florentino Pérez que ha reaccionat immediatament a la denúncia de la Fiscalia de divendres contra el Barça i cinc persones jurídiques, els expresidents Bartomeu i Rossell, els que van ser executius Òscar Grau i Albert Soler, a més d'Enríquez Negreira, per aquest delicte continuat de corrupció, administració deslleial i falsedat documental. D'aquesta decisió del Madrid, del per què avui surt aquest comunicat, n'hem parlat a RAC1 amb els periodistes de Madrid, David Álvarez, del diari El País, i Rodrigo Fáez, d'Espien.
El Madrid estaba esperando a ver hasta dónde llegaba la investigación de la Fiscalía y a ver qué resultados tenía esa investigación que esperaba que se vieran reflejados en la denuncia como así ha sido. Lo que han concluido es que no podían quedarse sin hacer nada, pues porque bueno, una de las de los casos en los que alguien puede personarse como acusación particular es cuando es perjudicado. Y bueno, pues sienten que si han estado compitiendo contra el Barça durante estos 18 años en los que haya acreditado pagos a un vicepresidente del comité técnico, pues parece que un competidor, y el principal competidor, puede considerarse como perjudicado. Había una, evidentemente, una gran parte de la masa social del Madrid que estaba pidiendo alguna reacción. Esto no querían hacer nada y no quisieron hacer nada y no lo hicieron, pese a que hubo pues bueno muchas presiones internas y externas por ello hasta ahora, hasta conocer el contenido de esa investigación de la Fiscalía, o al menos la parte del contenido que ha plasmado en la denuncia.
Gran parte del vestuario no entendía ese inmovilismo que tenía el Real Madrid, que el vestuario estaba diciendo, pero vamos a ver, estos señores han estado pagando el número 2 del Comité Técnico de Árbitros, y muchos de ellos, sin ir más lejos ayer, un jugador a mí me dice, es que imagínate que esto, en vez del Barça, es el Real Madrid quien paga al Comité Técnico de Árbitros, con todo lo que hemos tragado en las últimas décadas, de que el Madrid y los árbitros van siempre de la mano. Claro, al final es algo que era una demanda también dentro del club, y por supuesto de una parte importante del vestuario, ¿no? Si el Barça al final dice que esto es una agresión, digamos, a ese pacto que tenían Florentino, Laporta, etcétera, pues entonces tendrán que romper de alguna manera, aunque yo creo que tampoco puede afectar demasiado, porque el Barça, independientemente de lo que pase con el Madrid, del caso Negreira, etcétera, al final, o por lo menos lo que yo sé y por lo que habéis contado vosotros, tiene muy claro el tema de la Superliga, y es un tema que es muy bueno a nivel económico para la institución, para no tener que en un futuro pues tener que depender de otro tipo de ingresos, y al final estamos hablando de dinero. Igual te puedes apañar ahí y no en otro tipo de historias sin tener que romper relaciones como en otros años pasados o en otras épocas, pero sí que es cierto que eso depende del Barça.
Doncs són algunes de les opinions des de Madrid d'aquesta decisió del Club Blanc, esperant si hi ha reacció del Barça. D'aquí a uns minuts, de fet, anirem cap a Bilbao. A les 9 del vespre hi ha aquest Athletic Club Barça.
Doncs més enllà d'aquest últim moviment del cas Negreira, quan falta tot just una setmana pel proper clàssic al Camp Nou, us ho dèiem en titulars i us ho ha avançat RAC1, el nombre d'agressions a professionals sanitaris s'ha duplicat des que va començar la pandèmia. El 2020, l'Institut Català de la Salut en va registrar unes 950, i l'any passat, segons ha pogut saber RAC1, se'n van notificar 2.000. D'aquestes, la gran majoria d'agressions, 8 de cada 10, van passar a l'atenció primària. Més enllà del col·lectiu de metges i infermers, l'estudi de l'ICS també inclou zeladors i personal administratiu, que de fet són els més perjudicats, Cesc Giró.
Coincidint amb el Dia Europeu avui contra aquest tipus d'agressions, el Departament de Salut assenyala que el 2022 hi va haver 6 agressions diàries a Catalunya i 4 van passar a l'atenció primària. Una violència sovint verbal, dirigida en la majoria de casos contra personal zelador i administratiu. Tot i això, en un de cada 10 casos, sobretot als hospitals, s'acaba a les mans amb agressions físiques. El motiu de la disputa acostuma a ser la informació rebuda per part dels professionals, tot i que en bona part dels casos la situació s'acaba resolent sense més, en un 6% ha dit intervenir el personal de seguretat i en més d'un 11% la policia. L'agressor, molts cops el mateix pacient, és un home en el 62% dels casos. Dos de cada 10, segons l'ICS, tenen algun trastorn. Hi ha un 22% de reincidència, tot i que la tendència a l'alça de les dades només es denuncien un 4,4% dels casos.
Doncs els treballadors alerten que aquestes dades només són la punta de l'iceberg perquè no hi ha criteris clars a l'hora de recollir-les. El doctor Josep Arimany, del Col·legi de Metges de Barcelona, demana en declaracions a RAC1 que es posi en marxa un registre uniforme de tot el sistema.
És un tema que s'ha d'abordar d'una forma àmplia amb tots els professionals i és molt important que hi hagi un registre a nivell nacional a Catalunya, però de tots els professionals de salut, perquè al fi i al cap el metge treballa amb una infermera, treballa amb un auxiliar d'infermeria, treballa amb un administratiu i són tot l'equip que a vegades són víctimes d'aquesta situació de violència al lloc de treball.
I és hora que també és molt important especificar bé el tipus d'agressió i els canals per comunicar-les per evitar que quedin sense registre.
RAC 1 migdia.
Obrim plana política. Ernest Maragall lamenta que s'utilitzi l'Alzheimer per atacar-lo políticament, a ell i la seva família. L'alcaldable d'Esquerra Barcelona considera que la campanya apareguda la nit de dimecres a la ciutat, amb cartells on hi havia el lema "Fora l'Alzheimer de Barcelona", banalitza la malaltia del seu germà, l'expresident Pasqual Maragall. Com us ha avançat RAC1 aquest matí, el candidat va presentar divendres una denúncia als Mossos contra aquests fets. Considera que els cartells són un atac contra tot el col·lectiu que pateix la malaltia.
La injúria que representen els cartells i el que signifiquen, i el missatge gravíssim de menysteniment i de greuge cap a un immens col·lectiu de ciutadans d'aquest país, no? A més d'unes persones concretes, com el meu germà i jo mateix.
Maragall ha presentat la denúncia a títol personal. De moment el partit no hi entra. Amb l'advocada Olga Arderiu. Maragall afegeix que hi ha testimonis que van veure de lluny com algunes persones penjaven els cartells. De moment, però, no se sap si les càmeres de la Seu o dels comerços propers permetran identificar els autors. Des de divendres que els Mossos ja van confirmar que investigaven d'ofici el cas. Tot plegat a poc més de 2 mesos per les eleccions municipals, que a Barcelona es preveuen molt ajustades i, per tant, amb tots els partits pendents dels pactes. Esquerra demana a Junts per Catalunya que descarti rebre els vots del PP. Xavier Trias, però, es deixa festejar per tothom i avui en una entrevista a la CN diu que ell prefereix un acord amb els republicans i el PSC.
Estic francament obert a aquesta possibilitat. Si jo guanyo, està disposat a fer-me alcalde o prefereixen fer un acord amb la senyora Colau? És a dir, tenim plantejaments que no són antitètics en cap de les dues formacions.
El candidat de Junts reitera la seva voluntat d'aturar la unió del tramvia per la Diagonal, una condició que el PP, el Partit Popular, també assegura que posarà si algú vol pactar amb ell un cop passades les eleccions. I encara en política, encara cueja l'aprovació dels pressupostos amb el suport dels comuns i el PSC, tot i haver-hi donat el vistiplau als comptes, els socialistes encara carreguen contra el govern, creuen que és incapaç de fixar un rumb clar per Catalunya. El cap de files del PSC, Salvador Illes, retreu avui en una entrevista a La Vanguardia que Aragonès vagi tard, diu, a l'hora de convocar una cimera amb tots els partits.
Això no depèn de tenir més o menys diputats, això depèn de posar en marxa l'administració. Això és, quan jo dic que es treballa poc, em prefereixo això. Prefereixo un nivell baix d'autoexigència.
Ella insisteix que el govern actual és el més dèbil de la història des del trencament amb Junts el passat mes d'octubre. Unes crítiques que enxampen al president aragonès de viatge a l'Amèrica del Sud. Avui comença la seva ronda de reunions amb diverses personalitats polítiques de l'Uruguai, Xile, l'Argentina i Colòmbia. L'acompanya la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret. El motiu del viatge, assegura, és l'obertura de la delegació de la Generalitat a Buenos Aires, la primera que s'obre en aquesta legislatura. Mentrestant, l'Assemblea Nacional Catalana proposa un gran pacte nacional pel moviment civil independentista. La presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, ha fet avui una crida a les entitats i associacions a treballar plegades.
És la xarxa que volem que esperoni el moviment i que sigui aquesta referència front a Espanya i més enllà de les organitzacions partidistes. Aquest acabament de la Conferència Nacional no és un acabament, és un començament.
Feliu ha dit en la cloenda de la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista que s'ha fet al marge dels partits. I un últim apunt. perquè avui els veïns de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, voten si canvien el nom del passeig Josep Borrell. Sobre la taula tenen dues opcions, mantenir-lo o rebatejar-lo com a passeig 1 d'octubre. De moment, la participació és baixa. A la una havia votat al voltant del 5% del cens. L'Ajuntament va impulsar la iniciativa la legislatura passada després de les declaracions de Borrell dient que s'havia de desinfectar Catalunya.
L'actual alcalde Marc Baró assegura a RAC1 que l'Ajuntament havia de deixar la decisió en mans dels veïns. Tot i això, creu que hi ha motius de sobres per fer el canvi. Assegura que, més enllà de les declaracions, l'exministre i actual cap de la diplomàcia europea ha perdut l'arrelament amb el poble.
Però al final aquest senyor, al seu moment, devia ser molt venerat aquí, però jo al final jo tinc 45 anys i jo pràcticament no tinc quasi ni record del vist del municipi. No? Al final és un senyor que per aquesta boca treu moltes coses amb molta mala hòstia, per dir-ho d'alguna manera, no? I al final contra els catalans contínuament.
I afegeix que és un problema incloure al nomenclàtor del municipi noms de persones vives, perquè el seu llegat, diu, pot canviar d'un moment a l'altre.
RAC 1 migdia.
Ara és un quart de tres. Els agents rurals investiguen l'origen de l'incendi que va començar ahir a la tarda a Cubelles, al Garraf. El cos treballa amb la hipòtesi que el van originar uns individus que van ocupar una granja abandonada als afores del poble i que van fer un ús imprudent del foc prop de la zona de vegetació que va cremar. En total van ser gairebé 3 hectàrees. L'alcaldessa, Rosa Fonoll, reclama als propietaris de les naus que prenguin mesures per evitar que hi entri ningú. Són declaracions del 324.
Les sensacions que estan abandonades, però té un amo, eh? Té una propietat que se li ha notificat moltíssimes vegades, doncs que hi posin cura, que ballin, que ho netegin. Bueno, no s'ha aconseguit. Ara ja prendrem altres mesures més dràstiques perquè no torni a passar una cosa així en un altre indret.
A més, es va haver de desallotjar una vintena de veïns, però i a la nit ja van poder tornar a casa. De fet, avui Protecció Civil encara manté la crida a extremar la precaució pel risc d'incendi. Avui ja no bufa el vent i això ha permès abaixar el nivell del Pla Alfa en una vintena de comarques. Tot i així, el perill encara és alt a les comarques del Baix Camp i del Baix Ebre, Adrià García.
Tot el cap de setmana, però, ve marcat per la bonança de temperatura, poc habitual en un mes de març, i que ha posat en alerta bombers i agents rurals fora de temporada. Tot i així, el cap de l'àrea regional de Barcelona del cos d'agents rurals, Jaume Bosch, adverteix que els focs en aquesta època de l'any són cada cop més habituals i que cada any hi ha més dies amb risc d'incendis. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
El canvi climàtic, doncs, cada vegada el tenim més aquí i certament el que sí hem comprovat els darrers anys que cada dia ens augmenten el nombre de dies en perill d'incendi forestal. O sigui, any que passa, doncs, tenim un número més de dies que el perill d'incendi, doncs, el tenim alt o molt alt.
I avisa que si en els propers mesos no plou de manera continuada, l'estiu serà molt complicat pel que fa als incendis, en especial a la Catalunya central i també a les comarques de Barcelona i de Girona.
Aquesta calor, aquest bon temps d'aquest cap de setmana han disparat les reserves a restaurants de la Costa Daurada. Menys d'un mes per la Setmana Santa, els hotels de prop de la platja han decidit avançar aquest inici de temporada i, de fet, ja tenen bons nivells d'ocupació. Aquest també ha estat un molt bon diumenge pel que fa a les calçotades. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, gran cap de setmana per la restauració, amb restaurants i terrasses plenes, sobretot per al mar. Francesc Pintado és el president de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, ho explica RAC1.
El clima ens fa sortir de casa. Aquest és el comportament que tenim. Hi ha alegria, hi ha comentaris de que tenim caps de setmana com si fos agost.
L'efecte de la calor es nota també en l'activitat dels hotels oberts en aquesta època de l'any. Encara, però, una minoria a la Costa Daurada, tot i que PortAventura avançat temporada enguany. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, assegura que l'efecte PortAventura segurament es notarà més a partir de l'any que ve.
Però jo diria que és un any que encara està molt en proves tot.
Les calçotades, els trossos i també els restaurants estan trencant també tota mena de registres.
Més enllà del clàssic turisme de platja, des de fa un temps, en aquesta època de l'any, també ha agafat força l'anomenat fruiturisme. Són les rutes pels camps d'ametllers, presseguers o cirerers florists que s'han convertit en un filó per moltes poblacions de les comarques de Lleida. Ara, benguany, alguns ajuntaments han hagut d'ajornar aquestes activitats perquè els canvis extrems de temperatura han retardat la floració.
El lloc per excel·lència per gaudir d'un paisatge natural tenyit de rosa és Aitona, al Segrià. Aquesta setmana han donat el tret de sortida a les rutes pels camps de presseguers del municipi, unes dues setmanes més tard del que és habitual. En parla a RAC1 la seva alcaldessa Rosa Pujol.
El fred ha fet que la flor ha sortit més tard, no? Ja sabem que la flor és efímera, tampoc estem en plena floració, però sí cap al 30-35%, i de la manera que pugen les temperatures avançarà molt ràpid. És a dir, que la setmana que ve calculem que serà la plena floració.
La Diputació espera que fins a final de mes hi passin més de 20.000 persones. Bona part dels visitants provenen de la resta de l'Estat. Ara bé, cada cop hi ha més turistes de països asiàtics, com el Japó, Filipines o fins i tot el Vietnam.
Doncs aquest endarreriment en la floració té un altre efecte perquè les al·lèrgies típiques de la primavera encara no han aparegut. Les persones al·lèrgiques, per exemple, al pol·len, patiran les conseqüències de l'al·lèrgia més tard que de costum, aproximadament d'aquí un mes, Víctor Cullell.
Sí, i les persones que normalment tenen al·lèrgia a substàncies típiques de l'hivern comencen a patir-ho tot just ara. És el que han explicat a RAC1 la coordinadora de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, Jordina Belmonte, i el president de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, el doctor Joan Bartra.
La gent al·lèrgica a l'hivern normalment ha viscut molt bé fins ara. I ara comença a tenir problemes que normalment tenen a l'hivern.
S'estan endarrerint el que són les al·lèrgies dels pol·lens. Altres anys havien estat en nivells molt alts. Sí que sembla que hi ha una predicció que les properes setmanes, amb aquests augments de temperatura, doncs faci una explosió a la pol·linització.
A Catalunya hi ha 2,5 milions de persones que pateixen algun tipus d'al·lèrgia i d'aquests la meitat són al·lèrgics al pol·len. Els experts recomanen l'ús de la mascareta per minimitzar-ne les conseqüències.
I alerta perquè aquesta primavera poden faltar medicaments per combatre les al·lèrgies estacionals i l'asma. L'Agència Espanyola de Medicaments ha advertit que hi ha desabastiment de Montelukast. És un principi actiu que millora els símptomes d'aquestes dues patologies. Després d'un hivern amb escassetat d'antibiòtics per a infants, els farmacèutics coneixen ara aquesta nova problemàtica i ja comencen a aplicar mesures per no quedar-se sense estoc.
La principal empresa que produeix el fàrmac n'ha interromput la fabricació per manca de cartronatge. Montelukast és molt habitual per tractar les al·lèrgies i l'asma entre els infants, sobretot durant els primers mesos de vida. És per això que les farmàcies han limitat ara la venda del medicament en format granulat. Ho ha explicat a RAC1 el vocal del Col·legi de Farmacèutics, Guillermo Bagaria.
Les presentacions en comprimits pues, tenen laboratoris de genèrics que donen més amplitud amb la possibilitat de substitució, no així les presentacions amb sobres. Si una persona té problemes per empassar i ens ve amb una demanda de sobres per nens, direm, escolta, aquesta presentació està reservada per nens en les circumstàncies que tenim.
Tot i això, els pediatres asseguren que és un fàrmac que cada cop es fa servir menys i que hi ha alternatives, fins i tot pels nadons. En total, segons les últimes dades de l'Agència Espanyola de Medicaments, hi ha falta de proveïment de més de 700 medicaments.
I encara un apunt en l'àmbit sanitari perquè l'Hospital Clínic de Barcelona continua treballant contra rellotge per recuperar la plena normalitat a partir de demà després de l'atac informàtic d'avui fa just una setmana. Avui en una entrevista a La Vanguardia, el conseller de Salut, Manel Balcells, insisteix que els pirates informàtics no veuran ni un cèntim dels 4,5 milions d'euros que demanen pel rescat de totes les dades robades.
RAC 1 migdia.
I els Mossos d'Esquadra han enxampat un lladre de 37 anys que drogava les víctimes per poder-les robar. El jutge ja l'ha enviat a presó acusat de 6 robatoris amb violència. El detingut contactava amb homes a través d'aplicacions de cites o bé al carrer o en locals d'oci nocturn de Barcelona. Tots els fets van passar entre el mes d'octubre i aquest mateix mes de març. I, de fet, una de les víctimes l'acusa també d'agressió sexual, Bàrbara Padilla.
Sempre actuava amb el mateix patró, utilitzava identitats falses, es guanyava la confiança de les víctimes i els convidava a una beguda on prèviament hi havia posat un medicament que les deixava inconscients. En cas de conèixer la víctima al carrer, després de deixar-la inconscient, li robava les claus de casa i es dirigia a casa seva. El valor total dels objectes sostrets és de més de 33.000 euros i va gastar 7.000 euros més amb les targetes de crèdit robades. Les càmeres de seguretat d'un d'aquests domicilis va permetre identificar l'autor dels fets. Els agents de policia van saber que l'home s'allotjava en un hotel i a l'interior de la seva habitació hi van trobar documentació falsa, targetes de crèdit, objectes robats i un pot de pastilles que utilitzava per drogar les víctimes. Els investigadors busquen un altre home relacionat amb els fets i ja han emès un ordre de crida i cerca contra ell.
I la rave que s'està fent des de fa dues nits a Muntanyola, a Osona, encara concentra un centenar de persones. Els Mossos hi controlen els accessos des d'ahir al matí.
La festa s'està fent al Pla del Pilar i, segons l'alcalde Carles Morera, és la zona més seca del municipi. Per això preocupa que es pugui iniciar un incendi. Fins ara, però, no s'ha registrat cap incident. La policia controla que totes les persones que surten de la festa passen un control d'alcohol o drogues. Els organitzadors asseguren que tenen intenció d'acabar la festa il·legal aquest vespre.
I un motorista ha mort aquest matí en un accident a Castelldans, a les Garrigues, després de xocar amb un cotxe.
Els Mossos han rebut l'avís a 3:15 i per ara es desconeixen les causes de l'accident. També han quedat ferits els dos ocupants del vehicle, el conductor, que es troba en estat greu, i l'acompanyant, que està menys greu. Amb aquesta víctima ja són 30 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a Catalunya.
Elena Trapé torna al Festival de Màlaga amb Els Encantats, una pel·lícula protagonitzada per Laia Costa, que està entre les favorites d'aquesta edició. 5 anys després de guanyar la Bisnaga d'Or per Les Distàncies, Trapé podria repetir amb aquesta història rodada a la Vall Fosca, que parla del dol després d'una ruptura. Més detalls des de Màlaga, enviada especial de RAC1. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Fa 5 anys, Elena Trapé va remoure públic i crítica amb Les Distàncies, un retrat generacional d'un grup d'amics prop de la quarantena. Ara, Els Encantats torna a retratar la incertesa amb una delicadesa poc habitual. En aquest cas, explica la història d'una dona jove, la Irene, interpretada per una sempre magistral, Laia Costa, que ha de refer la vida després d'una ruptura amorosa, una nova realitat que l'obligarà a redefinir-se com a dona i com a mare. Ho explica la directora en declaracions a RAC1.
L'impacte d'una ruptura des d'una perspectiva que no és la ruptura en si ni la parella, sinó aquest temps que de sobte se t'obre i que no saps com omplir-lo, i aquesta sensació de que seràs mare d'una altra manera i has de tornar a ser dona d'una altra manera, no? I tots aquests espais nous interrogants.
Avui el festival posa l'accent també en la violència de gènere. Ho fa amb dues produccions molt diferents. Bajo Teràpia, una comèdia dramàtica dirigida per Gerardo Herrero i protagonitzada per Malena Alterio, que denuncia el masclisme imperant a partir d'una teràpia de parelles. L'altra és el documental català Ara la llum cau vertical, el retrat visceral d'un maltractador.
Avui, però, la gran cita cinematogràfica és la dels Oscars. Tota la vegada, tot arreu, és la gran favorita amb 11 nominacions, amb Almas en Pena de Nichiren com a principal competència.
Colin, Sonny, Larry.
La pel·lícula protagonitzada per Colin Farrell i Brendan Gleeson té 9 nominacions, les mateixes que l'Alemanya Res de Nou a l'Oest. Ara bé, a la millor pel·lícula hi competeixen una varietat de produccions, des de títols d'autor com Tar i El Triángulo de la Tristeza, megaproduccions com Avatar, El Sentit de l'Aigua i Top Gun, i directors consagrats com Steven Spielberg amb Los Fablemans. La gala, com sempre, la podreu seguir en directe a RAC1 en un programa especial encapçalat per Xavi Mundó a partir de la 1 de la nit.
RAC1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
I després que el Madrid hagi anunciat aquest migdia, ho dèiem a començar, que es personarà contra el Barça pel cas Negreira, els de Xavi Hernández juguen aquest vespre al camp de l'Atlètic Club, Albert.
A les 9, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1, l'objectiu, evidentment, aconseguir una victòria que el permeti al conjunt blaugrana arribar al Clàssic amb 9 punts d'avantatge sobre el Reial Madrid. Ara anem cap a Bilbao, ens esperen la Laia i la Marta. Abans, però, Molló, hem d'actualitzar alguns marcadors d'aquest migdia. Per exemple, el partit de la primera divisió masculina, que ha arrencat a les 2, és un Mallorca-Reial Societat.
Sí, al minut 27, victòria visitant, Mallorca 0, Reial Societat 1. De fet, els donostiarres guanyen des del minut 1 amb un gol de Carlos Fernández, d'assistència de David Silva, més pilota pels bascos, però amb poques arribades d'uns i altres en aquesta primera meitat. La Reial Societat, que recordo, és quarta a la classificació, un punt del tercer i amb 3 punts més que el cinquè, el Betis, i el Mallorca, que és desè, a 6 punts d'Europa i 6 per sobre del descens.
A la Lliga CB de bàsquet s'ha acabat fa uns minuts el partit del Girona Fontejau contra el València.
Sí, amb derrota, Girona 75, València 79, una victòria en els últims 5 partits pels gironins, que són 12ens a la classificació. El València marca el tall del play-off, un València que ja guanyava de 14 al descans. Els gironins han reaccionat 20 a 9 al tercer quart. Han arribat a tenir opcions a l'últim minut, perdien de 4 i han estat a punt de robar pilota, però al final han caigut, com dic, 75 a 79.
Doncs de moment, derrota del València, derrota de la Penya ahir. Aquesta tarda tenim un Barça-Manresa al Palau. I hem tingut també aquest migdia un Reus-Barça, un clàssic de la Lliga Masculina d'Hockey Patins.
Sí, és la reedició de la semifinal de la Copa de la setmana passada, que va guanyar el Barça. Avui també ho ha fet l'equip d'Edu Castro, Reus 1, Barça 6. Els blaugranes, que són líders destacats de l'Hockey Lliga, el Reus quart provisionalment a la classificació.
Sí, el Barça ho ha guanyat absolutament tot en totes les competicions, només ha cedit un empat a la pista d'Alcaldes. Un minut i arribem a 2:45 de la tarda a Bilbao. Avui un Atlètic Barça, últim partit dels blaugrana abans del Clàssic. Un partit que Xavi Hernández ha qualificat de final, com tots els que li queden a l'equip d'aquí a final de temporada, i que ve marcat, encara que sigui un tema extraesportiu, per la denúncia de la Fiscalia i el comunicat aquest migdia del Reial Madrid. Hola, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, Marta, tenim alguna reacció del Barça al comunicat del Madrid en què deia que es personarà contra el Barça pel cas Negreira?
De moment encara no. El que regna i el que transmet el club ara mateix és silenci. De fet, el silenci és el que ha regnat en tot el procés. Tampoc va haver-hi cap comunicat després de la denúncia de la Fiscalia i ara per ara no hi ha cap reacció al comunicat del Reial Madrid, ni oficialment ni extraoficialment. Ara mateix les fonts, el club, està mut i hi ha ara mateix silenci. Veurem si a les properes hores hi ha algun tipus de reacció.
I a veure si en la prèvia algú parla per la televisió, si hi ha alguna reacció abans del partit, postpartit, evidentment Xavi Hernández se li preguntarà després del duel de Sant Mamés. Avui, Laia, de fet, a la catedral hi haurà protesta dels aficionats pel cas Negreira.
Sí, exacte, una protesta promoguda per la grada d'animació de Sant Mamés que han convocat pel minut 30 de partit. Aquesta setmana han penjat el disseny d'uns bitllets de color blau i vermells amb l'escut del Barça i la paraula màfia i han demanat a l'afició que els imprimeixin i els portin aquesta nit a Sant Mamés. Diuen a xarxes el caso Negreira no és més que la punta del iceberg que en el minuto 30 de partido muestra-les tu enfado, descarga, imprime i llama-les por su nombre, màfia. Deien aquesta setmana el perfil de xarxes socials de la grada d'animació Herri Armàlia, conformada per diverses penyes. I de tot plegat, va parlar ahir Ernesto Valverde, el tècnic dels bascos, que era, per cert, l'entrenador del Barça en el tram final de la investigació del cas Negreira, a la temporada 2017-2018. Un Valverde que creu que tot el que passi a la graderia no afecta, no està tenint afectació i tampoc avui serà diferent sobre l'equip de Xavi.
De momento no les veo muy afectados en la Liga, ¿no? Porque, vamos, podrían ir... si fueran los terceros, los cuartos, los quintos, pero bueno, los primeros destacados y son los máximos candidatos a ganar, no creo que estén muy afectados y no creo que les afecte. Es algo que no tiene que ver, no tiene que ver con el fútbol, no tiene que ver con lo que está en el verde, que es lo que nos interesa a todos. Pues que la gente se exprese como quiera, pero nosotros lo que queremos es que la gente esté con nosotros, que nos anime y que vayamos a por el partido, que es de lo que se trata.
Doncs al minut 30 de la primera meitat, aquesta protesta de la graderia de Sant Mamés. Esportivament, Marta, partit complicat pel Barça, sempre és complicat visitar Sant Mamés, un Barça que ha viatjat aquest matí cap a Bilbao.
Sí, l'expedició del Barça l'encapçala el president Joan Laporta, que de fet és en terres basques des d'ahir, va tenir actes amb diverses penyes i el club, l'equip s'allotja al seu hotel habitual de Bilbao a 500 metres de Sant Mamés. El vestidor blaugrana sap perfectament que aquesta setmana pot ser determinant per començar a amarrar d'una manera ja molt sòlida a la Lliga i també és conscient que si falla pot donar-li ales als blancs. Abans del clàssic de diumenge que ve al Camp Nou, és molt important sumar els 3 punts en un camp molt complicat, tal com subratlla Xavi.
Ens centrem en el partit de demà, no? Jo crec que és molt important demà. Com a mínim mantenir aquesta distància de 9 punts que tenim ara amb el Madrid, per nosaltres és clau, i després ja poder pensar en tota la setmana que tenim lliure per pensar en el clàssic, no? Bé, demà per nosaltres és una final. Tot el que queda són finals. Com a mínim hem de mantenir aquesta distància abans de que el Madrid vingui al Camp Nou, importantíssim per nosaltres, però tenim una sortida realment complicada, difícil.
Per això Xavi celebra poder recuperar el poder golejador de Robert Lewandowski, que físicament, ens diuen, ja podrà jugar de titular després de superar una sobrecàrrega.
Robert està molt bé, ha entrenat amb el grup des del dijous, que vam tornar als entrenaments després de donar descans, i es troba molt bé. La veritat que és un exemple d'implicació, de compromís, se sent bé, té bones sensacions i vol jugar sempre, no? Sempre vol estar per nosaltres, és diferencial, és un jugador que ha canviat una mica la mentalitat de l'equip, ens ha anat molt bé que vingués i bueno, és una alta importantíssima per nosaltres, no? vital, i més en partits així que segurament ens apretaran a dalt per guanyar duels de cara a la sortida de pilota, és fonamental tenir el Robert. Es troba bé.
Encara sense Pedri ni Dembélé, Lewandowski, que suma 25 gols en el que portem de temporada, 15 a la Lliga, és la gran novetat de la convocatòria de Xavi, però també torna la intensitat de Gavi després de complir sanció. En canvi, el Barça té una baixa molt sensible a la defensa. Araujo s'ha quedat a Barcelona després de la vermella directa va veure contra el València. En el seu lloc, doncs, té molta pinta que l'acabarà ocupant presumiblement Marcos Alonso. L'equip està enfocat en el que passi a Sant Mamés, però serà inevitable pensar també en el que vindrà després i en aquest pensament a mig camí hauran de tenir en compte el calaix dels apercebuts i són Busquets, Kessié, Rafinha i Ferran Torres.
Quina és l'aposta del departament d'alineacions, Marta, Marcos i quins 10 més?
Ter Stegen a la porteria, Koundé, Christensen, Marcos i Valde a la defensa, Busquets de mig centre, Kessié i De Jong d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Per tant, d'aquest 11 n'hi hauria 3 amenaçats de sanció, que serien Busquets, Kessié i Rafinha, quedaria a la banqueta Ferran Torres, l'aposta del departament amb 4 migcampistes, Gavi fent de fals extrem. L'Atlètic, mentrestant, Laia, només suma un punt dels últims 9 possibles i ha perdut pistonada en la lluita per Europa.
Sí, de fet, els bascos arriben en un dels pitjors moments de la temporada, encadenen 4 partits sense guanyar entre la Lliga i la Copa, i a la Lliga són novens i Europa els comença a quedar una mica lluny. Ara mateix estan a 4 punts de la Conference League i a 8 de l'Europa League, que és l'objectiu dels bascos. Ernesto Valverde, que viu la seva primera temporada en la que és la tercera etapa del tècnic a Sant Mamés, parla d'aquest moment delicat i del fet d'afrontar-lo davant el líder de la Lliga.
En Liga estamos necesitados de una victoria y quién no lo está a estas alturas. Yo creo que todos los equipos suspiran por conseguir 3 puntos cada domingo y en nuestro caso pues está claro que es así. Hay una gran igualdad en la competición, ya lo hemos hablado otras veces, y bueno, y nos llega el líder, que es el destacado además, y desde luego es un partido complicado, pero sí tenemos la ilusión de poder ganar mañana.
Un Ernesto Valverde que ha destacat el bon paper defensiu del Barça aquesta temporada, el pas endavant que han fet, i no creu que els blaugrana hagin renunciat al seu estil.
Tienen muy buenos defensas, es una realidad. Y no le veo al Barça muy metido atrás. Lo que pasa es que cuando tienen que defender por la circunstancia que sea, o porque se han quedado con 10 como la semana pasada, o porque han planteado un partido de una manera determinada en el Bernabéu, pues lo hacen bien porque tienen defensas de mucho nivel. Pero luego veo que es un equipo que aprieta mucho, un equipo que físicamente es fuerte, que siempre tiene argumentos ofensivos, porque siempre ha sido así en el Barcelona. Eso le han agregado que tienen un gran nivel defensivo y, bueno, quizá no están consiguiendo resultados muy abultados, pero bueno, siempre es mejor 1-0, 1-0, 1-0 que 0-1, 0, 1-0-1.
L'Atlètic afronta el partit d'avui amb baixes importants. No hi serà el que és el seu màxim golejador, Sánchez, que està sancionat, tampoc Unai Simón, el porter titular, i que ja s'ha perdut les últimes jornades per lesió, i també estan a la infermeria Ander Herrera, Morcillo i Lecue. Xiularà avui Gil Manzano i el bar hi haurà González González.
I amb calor, no, Laia, a Sant Mamés o a Bilbao, a aquesta hora?
Sí, la veritat és que fa una temperatura boníssima, 20 graus a Bilbao, el sol es deixa veure, i la veritat és que fa una temperatura molt agradable i a l'hora del partit s'espera que així continuï.
No hi haurà pausa d'hidratació, evidentment, perquè farà més fresqueta al vespre, però realment al mes de març gairebé a màniga curta a Bilbao a aquesta hora. Doncs aquests són els detalls, l'última hora del partit d'aquest vespre a Sant Mamés. Marta, Laia, us escoltem ja més tard al Superesports amb els 11, quan els 11 estiguin confirmats. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
Atlètic Club Barça a les 9, partit que ens analitza el Marc Guillén.
Partit capital per endur-te el títol de Lliga. És un dia que no poden haver-hi excuses. S'han de guanyar els 3 punts sí o sí a Sant Mamés. No es pot concedir ni pensar en el clàssic. És un dia d'oblidar els apercebuts i no pensar en el Real Madrid. Els 3 punts són tan importants o més que els del dia del clàssic. Per tant, m'imagino un 11 de gala de Xavi Hernández. Evidentment, Araujo no hi serà. Entenc que jugarà Marcos Alonso al centre de la defensa, però tot i que no hi hagi Pedri, m'imagino un Barça amb 4 migcampistes. Aquesta fórmula que li ha donat consistència, que li ha donat control de pilota a l'equip de Xavi Hernández, avui la necessitarà contra l'Atlètic Club, que pressiona molt i de manera molt asfixiant. Ferran Torres crec que ha fet mèrits per sortir de titular, per discutir-li fins i tot la posició a Rafinha, però crec que serà el brasiler que jugarà i no crec que el Barça surti amb tres davanters en un dia que necessita tenir la pilota, necessita recuperar el seu estil contra l'Atlètic Club que pressionarà tant i tan bé. Serà difícil que el Barça tingui aquesta autoritat, aquesta fiabilitat, aquesta precisió en la sortida de pilota, però és important ser valent, creure-t'ho, apostar per aquesta fórmula. El Barça ha de recuperar l'estil, ha de guanyar els 3 punts. En aquest sentit, crec que és molt important el paper de Christensen en la sortida de pilota perquè el Barça comenci jugant i a partir d'aquí aculi el rival i no sigui ell el que és aculat a darrere.
El partit de Sant Mamés és un dels 4 que juguen aquest diumenge a la primera divisió. Tenim en joc des de les 2 aquest Mallorca-Reial Societat. Continua Molló la victòria visitant.
Sí, de moment té la Reial Societat el partit controlat. 39 de la primera, Mallorca 0, Reial Societat 1 i sense passar angúnies al darrere amb molta possessió.
Com es trobava a faltar Silva en molts partits absent, avui ha estat l'assistent, no?, del gol.
Exacte.
Del 0-1.
Sí, sí, del gol de Carlos Fernández al minut 1.
A 1:45 es jugarà el Sevilla-Almeria i a 6:45 el Villarreal-Betis. I demà tanca la jornada Quim Salvador al Girona. Té un partit xulo, maco, exigent, a casa contra l'Atlètic de Madrid.
Sí, a les 9 a Montilivi, partit de nivell per un Girona que voldrà guanyar d'una banda per allunyar-se del descens, que ara és a 5 punts, però que quedarà a 2 si no hi ha empat al Sevilla-Almeria d'aquesta tarda, per acostar-se a Europa també, que queda ara a 7 punts, i per aconseguir un triomf de prestigi contra el tercer classificat. Segons l'entrenador Michel Sánchez, l'Atlètic de Madrid és ara mateix l'equip que està més en forma de tota la Lliga.
Sabem que és un partit molt complicat, que l'Atleti és un equipàs i ara mateix per mi és l'equip més en forma de la Lliga i té un jugador diferencial ara mateix, que és Griezmann, que penso que és el millor jugador en aquesta liga.
Tot i això, Mitchell no vol renunciar als seus principis i encara menys jugant a casa.
Hem d'estar en la nostra millor versió i sabem que en la nostra casa hem de fer un pas endavant i ser un equip agressiu, que pensa en porteria contrari i que l'Atleti esté lo més incòmodo possible.
El Girona té 5 baixes pel partit de demà. Callens i Encouto i Angel Herrera, Ibra i Joel Roca, que es va lesionar amb el filial, té afectat el tendó del bíceps femoral de la cama esquerra i haurà d'estar sense jugar entre un mes i un mes i mig. L'Atlètic de Madrid recupera Nahuel Molina, Correa i Depol i té les baixes de Reguilón i Reinildo, que estan lesionats. Aquest migdia, en roda de premsa, Diego Simeone ha parlat de Rodrigo Riquelme, un dels puntals del Girona, que és un futbolista que està cedit per l'Atlètic de Madrid. Elogis, però cap pista de futur.
Me encanta, un chico con mucha energía, hizo una pretemporada fantástica, hablamos con él, tenía muchos futbolistas en el lugar donde él puede jugar y la mejor decisión fue que vaya a jugar un equipo donde tuvo minutos, donde tiene un entrenador que le ha dado confianza y lo ha hecho evolucionar muchísimo y nada, a saludarlo mañana y a competir como el fútbol lo pide.
A Diego Pablo Simeone también le han preguntado por el caso Negreira y ha pasado de puntetas.
Son temas que tiene que resolver la gente que lo tiene que resolver. Nosotros tenemos la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y juguemos con las mismas herramientas a todos los equipos. Y está claro de que cuando se abre una puerta, después se abre una ventana.
Girona Atlètic de Madrid, demà a les 9 del vespre a Montilivi y en directe per RAC1.
De la seva banda, l'Espanyol ja ha jugat, va jugar ahir al Santiago Bernabéu, va perdre 3-1 i acabarà la jornada, passi el que passi avui i demà, amb només un punt de marge sobre el descens. Tot i la derrota d'ahir, Joselu explicava que la imatge és un bon exemple de l'Espanyol que hem de veure d'aquí a final de temporada.
Creo que hemos puesto en dificultad a un gran Real Madrid hasta los últimos 10-15 minutos. Hemos estado en partido, creo que hemos tenido ocasiones para hacer algún gol más, pero bueno, creo que este es el camino que tenemos que seguir. El equipo creo que ha dado una imagen completamente diferente a la que vimos en Valladolid la semana pasada y ahora pensar en el siguiente en casa.
El siguiente en casa, que deia José Lu, serà el Celta. La setmana vinent serà l'últim partit abans de l'aturada de seleccions. Aquest Celta que està en ratxa, està en un gran moment de forma i ahir va derrotar el Rayo Vallecano. Pel que fa al Madrid, avui estarà pendent, evidentment, de l'Atlètic Club Barça per saber a quants punts queda del líder, ara mateix a 6 de forma provisional. Amb Vinícius, una altra vegada protagonista, ahir al Bernabéu, amb una groga que va indignar el brasiler, que diríem que se sent perseguit pels àrbitres.
Yo no quiero que los árbitros me protegen, quiero que hacen lo correcto y pita la falta que es para pitar, sacan la tarjeta que es para sacar, pero los árbitros siempre pasa eso con Madrid, conmigo. Esta temporada está pasando mucho, no puede ser que soy el jugador que más falta me hace y el jugador que más tarjeta tiene. Hay que pensar porque los árbitros sacan la tarjeta cuando el jugador ya me ha hecho 15 faltas y 89 minutos. Mejor que no saque y tenemos más tiempo para jugar.
Avui el Real Madrid ha començat a preparar el partit contra el Liverpool de dimecres al Santiago Bernabéu amb el 2-5 d'avantatge del partit d'anada. De fet, les xarxes socials del Club Blanc han penjat fotografies de Benzema entrenant-se ja amb el grup. Per tant, el francès apunta a titular dimecres contra el Liverpool. 3 gols de renda que semblen definitius i més després a veure ahir el Liverpool que va caure al camp del CUE de la Premier per 1-0. La segona divisió és un diumenge amb 5 partits. De fet, en tenim una en joc, Molló.
Sí, amb victòria local, Saragossa 1, Leganés 0, 41 de la primera part, acaba de marcar un dels fills de Simeone, Juliano, que té 20 anys, després d'una bona acció individual. Porta Juliano, per cert, a la samarreta.
Doncs 1-0 en aquest tram final de la primera meitat. L'Andorra, aquesta tarda, visita a 6:45 de la tarda al camp del Cartagena. Els andorrans són 14ens amb 7 punts de marge sobre el descens. I a la primera federació, aquest migdia ha jugat un dels catalans del grup 2, el Cornellà, que ha empatat a 1 contra el líder. Cornellà 1, el Denc 1, amb gol dels visitants als últims minuts. Aquesta tarda, a les 7, Sabadell-Múrcia. Ahir van tenir duel català, Barça-Atlètic-Nàstic, que va caure de banda del filial blaugrana amb 1-0, amb gol a la segona part de Xadi Riat a la sortida d'un corna. S'afegeixen 4 minuts a primera divisió, Molló.
Sí, ha tingut la més clara el Mallorca ara amb una rematada de Cadewere que ha anat al lateral de la xarxa de la porteria de la Reial Societat. Mallorca 0, Reial Societat 1, som al 46, anirem fins al 49.
D'aquí a menys d'un quart d'hora, partides a la Premier, a l'Arsenal, a les 3, visita el camp del Fulham, un dels equips revelació. Partit complicat pel líder, que ja sap que ahir el City no va fallar. 0-1 al camp del Crystal Palace. Els de Guardiola s'han situat provisionalment a 2 punts de l'Arsenal, que aquesta tarda, com dèiem, té un partit exigent. Arsenal 63 punts, City 61, Manchester United 49. El United juga també a les 3 a casa contra el Southampton. Tottenham, que ja ha guanyat 48 punts. Aquests són els 4 primers classificats de la Premier. A Itàlia continua el passeig del Nàpols cap a l'Scudetto. Ahir 2-0 contra l'Atalanta. El Nàpols té 18 punts sobre l'Inter de Milà. Completen la zona Champions la Lazio i la Roma. A Alemanya el Bayern és el líder ja en solitari de la Bundesliga perquè ahir va guanyar 5-3 a l'Augsburg i el seu rival, el Dortmund, va ensopegar 2-2 al derbi contra el Schalke. Bayern 52 punts, Dortmund 50. I a França, un PSG ja eliminat de la Champions, va guanyar 1-2 al camp del Brest amb gol d'Mbappé a l'afegit. El PSG és líder amb 11 punts sobre el Marsella, que encara ha de jugar. I tanquem el bloc de futbol amb la Lliga Femenina. Juli Claramunt, aquesta tarda tenim derbi madrileny.
Exacte, Albert. Avui a les 6 de la tarda es disputarà el derbi madrileny. L'Atlètic de Madrid arriba quart a la classificació, 16 punts per sota el Real Madrid, que és segon, i buscarà trencar la bona dinàmica de les blanques, que porten 13 victòries consecutives a la Lliga. Dimecres passat, l'Atlètic de Madrid ja va anunciar que s'havien esgotat les entrades d'aquest partit corresponent a la jornada 21 de la Lliga F, un partit del qual n'estarà pendent el Barça, i és que en cas que el Madrid no guanyi, s'ampliaria com a mínim a 7 punts la distància amb les blaugrana. Recordem que ahir les de Jonathan Giraldez van guanyar 0-4 al Llevant, tercer classificat amb 50 punts amb dos gols d'Aitana, un de Pina i un altre de Rolfo. Són ja 21 victòries de 21 partits disputats. El desplaçament d'ahir era, segons Giraldez, el més complicat en el que queda de competició domèstica i en zona mixta va destacar l'esperit competitiu de l'equip.
Aquest esperit competitiu de no només conformar-se amb la victòria, sinó de voler més, i crec que l'equip durant els 90 minuts ha afrontat el partit amb la intenció d'anar a per elles. I has de tenir un punt d'intensitat superior al del dia a dia perquè tens molt menys temps per poder pensar. Hem tingut, jo crec, que paciència només que l'havíem de tenir, i al final aquesta victòria 0-4 crec que és molt, molt meritori.
El divendres vinent, el Johan Cruyff, el Barça, jugarà contra el València abans de viatjar a Itàlia per enfrontar-se a la Roma en l'anada dels quarts de final de la Champions. I seguint a la Lliga F, qui ahir va sumar un valuós punt és el Levante Les Planes a casa contra el Sevilla. La central Júlia Mora recalcava a RAC1 la importància de guanyar la pròxima jornada.
Bueno, vist aquests dos punts en dues jornades seguides, amb les sensacions que tenim a l'equip són positives. Del partit aquí a casa, encara que fos l'empat, vam sortir nosaltres una mica amb la sensació de que ens mereixíem una mica més. I res, anem a casa del Villarreal, sabent que és un partit decisiu i que hem de tenir els tres punts sí o sí.
A domicili contra el Villarreal, les catalanes buscaran retrobar-se amb una victòria que fa dos mesos que es resisteix. El Levante Les Planes tancarà la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens.
This is Moscow. This is Moscow.
Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet. Ja us hem explicat la derrota del Girona aquest migdia, 75-79 a Fontejau contra el València. Primera valoració del tècnic del Girona, Ito García Reneses.
En las previas, que lo más importante que teníamos que hacer después del parón por las ventanas y las selecciones nacionales, recuperar nuestra energía, y que para eso hacía falta tiempo. Quiere decir que en el primer tiempo no nos ha dado tiempo a hacer una buena energía, en el segundo sí. Es decir, el primero ha sido malo, es cierto que ellos han metido muchísimo, pero ha sido malo de energía, y en el segundo ha sido muy bueno de energía.
Doncs Aito, que considera que les finestres FIBA els ha perjudicat. Aquesta tarda juga el duel català entre el Barça i el Manresa, a 6:45 en directe al Superesports. Els blaugrana són segons per darrere del Madrid, els manresans penúltims a un triomf de la salvació. Ahir derrota clara del Joventut a la pista del Tenerife, 85-68. A més, els verdinegres van perdre l'Average amb els canaris i veuen tallada la ratxa de 4 victòries seguides a l'ACB. Els de Carles Durant són 600 en aquesta Lliga ACB. Mentrestant, a la Lliga Femenina, ahir victòria del Cadi la Seu a la pista del Jairis, 56-66, i també victòria de l'Uni Girona a la pista de l'Encino, 58-72. Pendents de l'estat físic de Bancolé, la jugadora recent fitxada, que es va lesionar. El tècnic Bernat Canut va dir que no té bona pinta. Realment té molt mala sort l'Uni aquesta temporada, sobretot en les darreres setmanes amb les lesions. I el Barça Sant Feliuenc va perdre contra el Perfumeries Avenida, 50-68 a casa. Partit que ja no va jugar la blaugrana Itziar Llobet, que ha anunciat que està embarassada. Llobet diu a RAC1 que el club ha estat des del primer moment al seu costat.
La reacció del club des d'un primer moment ha sigut molt bona, m'han mostrat tot el seu suport, i la veritat és que estic molt agraïda. Tristos per una banda, no? perquè al final no seguiré formant part de l'equip a pista, però bueno, la reacció seva en tot moment ha sigut positiva, m'han mostrat tot el seu suport, i la veritat és que estic molt contenta.
A la classificació de la Lliga Femenina, l'Uni és tercer, el Barça setè, el Cadí la Seu vuitè. Vuit minuts i arribem a les 3 de la tarda. Quim Salvador, avui s'acaba la pretemporada de MotoGP.
Sí, tenim en marxa el segon i últim dia del test de Portimao, que és també l'últim assaig de pretemporada després dels que va haver-hi a València el novembre i a Sepang el mes passat. Un test que s'acabarà a 6:45 de la tarda, per tant li queden 3 hores i escaig, i que de moment confirma el domini de Ducati, que continua tenint la millor moto de la categoria reina. Millor temps per Pecco Bagnaia amb nou rècord del circuit, seguit pel francès de l'equip satèl·lit Pramac, Joan Zarco, i per atenció el millor dels catalans, Àlex Márquez, enguany pilot Ducati dins l'escuderia satèl·lit Gresini, que té el millor temps, el tercer millor temps, volia dir. El quart és un altre pilot de la marca bolognesa, Jorge Martín, i cinquè un altre pilot dels de casa, Aleix Espargaró, el manillar d'una Aprilia, que és l'única marca que de moment sembla en condicions de poder plantar cara a les Ducati. Atenció a Aleix Espargaró, que ahir va tenir problemes de síndrome compartimental al braç dret i que demà passarà per cal metge pel grup Quirón a l'Institut de Xeus aquí a Barcelona i podria fer-se operar demà mateix per poder arribar recuperat d'aquí a 15 dies a la primera cursa del Mundial, que es farà precisament a Portimau. L'escenari on s'està fent aquest test. També pilot Aprilia, Maverick Viñales, explicava ahir les seves bones sensacions damunt la moto. Ahir va fer el tercer millor temps, avui està fent de moment el setè.
El dia ha sido fantástico. He vuelto a tener el feeling que tenía en Sepang, sobre todo en las últimas salidas, y hay que continuar. Estoy contento, estoy motivado, y sobre todo cuando me veo así, ¿no?, que tengo una caída, busco el límite, es porque me siento la moto mía y eso es muy importante. Eso es lo que buscábamos y cada vez lo estoy encontrando más y cuando quiero sale el tiempo.
Brillen les Ducati i les Aprilia, continuen els problemes per Honda. El millor pilot de la marca és ara mateix el mallorquí Joan Mir a la 12a posició. Àlex Rins amb l'equip satèl·lit LCR és 15è i Marc Márquez amb l'equip oficial Repsol Honda 18è a un segon i gairebé 4 dècimes del millor temps de Bañaia. Explicava el Cerverí ahir a DAZN que tot el que ha estat treballant a la fàbrica des del test de Sepang no ha servit per res, que les peces noves les han descartat i que tornen a la configuració de la moto que ja tenien el test de Malàisia.
Lo mejor que hay es la moto que terminé en Malasia, de momento, es la que me he encontrado más a gusto, y con esa moto pues es la que mañana nos centraremos, sacaremos el máximo, empezaremos a trabajar más detalles de puesta a punto, que no hemos probado hoy casi nada, simplemente hemos probado piezas nuevas y bueno, no han acabado de funcionar como esperábamos, pero mañana toca sacar con lo que hay el 100% y preparar la temporada y sobre todo el primer fin de semana, que es aquí en Portimao.
Tampoc s'estan mostrant de moment competitives les KTM i GasGas, que de fet són la mateixa moto. Brad Binder és el millor de la casa austríaca, 11è pel que fa als de casa, Pol Espargaró 17è amb GasGas, 20è Augusto Fernández. I en trial, per cert, em deixava les Yamaha, tampoc funciona massa bé. Quartararo és 13è i ahir es queixava del funcionament de la moto. I encara en motor hem d'explicar que ahir es va fer el trial indoor de Viena, segona cita del Mundial de l'Especialitat, amb victòria de Jaime Busto amb GasGas i segona posició de Toni Bou, que es manté líder del campionat. Adam Raga va ser tercer.
I quan falten 5 minuts per les 3 de la tarda, Jaume Molló, tenim la primera reacció del Barça.
Sí, tuit del president Joan Laporta: culers, estigueu tranquils, el Barça és innocent del que se l'acusa i víctima d'una campanya contra la seva honorabilitat en la que ara ja hi són tots. Cap sorpresa, defensarem el Barça i demostrarem la innocència del club. Molts hauran de rectificar. Tuit de Joan Laporta.
Doncs de moment, via Twitter, aquesta primera reacció del president del Barça. S'ha acabat la primera meitat del partit de primera.
Sí, amb avantatge visitant, Mallorca 0, Reial Societat 1.
En futbol sala i jornada per oblidar dels catalans, Barça 3, Noia 4 i Manzanares 4, Indústries 2. Amb el retorn de Ferrau, 3 mesos i mig de baixa per unes molèsties al tendó d'Aquiles, va tornar Ferrau, però el Barça no va poder guanyar. En hoquei patins, ahir es van jugar els partits d'anada dels quarts de final de la Copa de les Serres, amb victòria de l'Igualada i del Voltregà, empat d'Alcaldes i derrota de Lleida, els partits de tornada a finals de mes. I en rugbi, la Sant Boiana va perdre ahir al camp del Brac per 45-17 i és cinquè en el grup que lluita pel títol. El Barça, mentrestant, no ha jugat contra l'Ordizia després de la reclamació blaugrana al TAT. I s'ha acabat Mollola a París-Nissa. Res, fa uns minutets.
Sí, ha tornat a guanyar l'etapa Tadej Pogacar. L'eslovè ha guanyat 3 de les 8 etapes, òbviament, s'han portat la general. Compta 9 victòries d'etapa en 14 dies de competició l'any 2023 per Pogacar, una autèntica animalada. I també última etapa de la Tirrè Adriàtic, escapada de 8 corredors a 50 quilòmetres pel final, amb un minut de marge sobre el grup. És una etapa plana. Primo Roglic és el defensor del mallot del líder. En principi, l'eslovè el mantindrà.
A Indian Wells, Alcaraz s'ha classificat per la tercera ronda. Aquesta matinada ha derrotat Kokkinakis 6-3, 6-3, i Paula Badosa també ha superat aquesta segona ronda, ha passat a la tercera després de superar en 2 sets a Parrizas. I aquesta tarda, els 6 nacions de rugbi, Escòcia, Irlanda, últim partit de la quarta jornada.
RAC 1 migdia.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.